COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Avui amb el focus al Fòrum Grimaldi de Monte Carlo, on se celebra el sorteig de la primera fase de la Champions. A partir de les 6 de la tarda el podreu seguir al Tiempo de Juego de la Cope. Tenim nou format de competició, que passa de 32 a 36 equips. La primera fase constarà de 8 partits, 4 a casa i 4 a fora, contra 8 rivals diferents. El Barça està al bombo 1 i s'enfrontarà a dos rivals d'aquest bombo, així que ja en aquesta primera fase veurem al Barça jugar segur contra dos d'aquests equips: City, Bayern, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund o Leipzig. Dos d'aquests equips seran rivals del Barça a la primera fase. Això sí, pot ser a Montjuïc o lluny de Montjuïc. La UEFA reacciona d'aquesta manera a l'amenaça de la Superliga: més equips, millors partits des de l'inici, en teoria més emoció i, sobretot, més diners. De seguida estarem amb el Fernando Evangelio i els detalls del sorteig i d'aquest nou format de competició. Avui coneixerem els rivals del Barça, del Girona, del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid, però fins dissabte no tindrem el calendari de partits. Queden dos dies per tancar el mercat de fitxatges. El Barça mai es pot descartar res, però tal com està la situació a nivell de fair play, sembla complicat que es pugui incorporar alguna cosa. A les últimes hores, i per suplir la baixa de Marc Bernal, s'ha intentat la cessió de Bacetich, mig centre de 19 anys del Liverpool, però ha anat finalment al Salzburg. Avui es tanca la tercera jornada de Lliga. Debuta el Girona Montilivi davant Osasuna a les 7 de la tarda. I a 9:45, Les Palmes, Real Madrid. Ahir a l'Espanyol va treure un bon punt, empat a 0 al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol va sobreviure a una primera mitja hora de clar domini matalassé i després va tenir fins i tot alguna clara oportunitat per marcar, una de Puado de molt clara. En clau Mercato, pendents que es faci oficial el fitxatge de l'extrem holandès Unuvar i del futur del porter Joan García. Després ho comentem amb el Diario. També ahir, Valladolid 0, Leganés 0, Athletic Club 1, València 0 i Real Societat 1, Alavés 2. En tenis, Paula Badosa passa a tercera ronda de l'Open dels Estats Units. Avui juga Alcaraz segona ronda. A la Vuelta avui tenim 12a etapa amb arribada al port de Manzaneda de primera categoria. A la Copa Amèrica avui arrenca la Copa Louis Vuitton, d'on sortirà el rival de Nova Zelanda a la regata final. I el Barça guanya la Supercopa de Catalunya d'handbol, superant el Granollers 52 a 27. Una final amb polèmica perquè el Granollers es va presentar amb juvenils i júniors, perquè té partit d'Europa League aquest dissabte. Hem quedat amb el president de la Federació Catalana, Jaume Fort, després per comentar-ho. En categoria femenina, el Granollers es va imposar 38 a 30 al Sabadell. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça de cara al sorteig de Champions o la Champions d'aquesta temporada, veieu el Barça entre els favorits, 5% dels vots, com a equip aspirant, guanya aquesta opció, 53% dels vots, no té opcions, 42%. En clau espanyol, us va agradar l'equip ahir al Metropolitano, sí, 86%, no 14%, i en clau Girona, sobre el Girona Osasuna d'aquesta tarda, creieu que guanya bé el Girona el 20%, que guanya justet el 46%, que no guanya el 34%. Marc Pairés al control de so, Max Riveras a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous, que tenim moltes coses per explicar-vos, com sempre, i comencem abordant l'actualitat del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que demà ja tanca el mercat de fitxatges i estem pendents de si el Barça és capaç de fer o no alguna operació més. A les últimes hores ha intentat la cessió de Bacetich, mig centre de 19 anys del Liverpool, però amb aquesta situació, Víctor, ha quedat demostrada la incapacitat que té el Barça ara mateix per fer operacions, no?
Sí, amb menys ja de 36 hores per tancar aquest mercat, no pot fer res. Ara mateix el Barça no té ni fair play, ni regla 1-1, no es pot fer absolutament res, cap operació. Mira que li han oferit jugadors. Al Barça li ha arribat la proposta fins i tot de Koeman, que vol sortir, vol al Bayern, que surti de la seva disciplina. No poden, evidentment, abordar aquesta operació. I havien pensat, per suplir la baixa de Bernal, una opció que era una cessió simple, encara que ells volien amb una opció de compra, però una cessió simple d'aquest migcampista que té també nacionalitat espanyola i juga, de fet, amb la sub-21, ha jugat amb la sub-21 espanyola, Stefan Bajetit, i tenia l'opció de portar-lo cedit. Què ha passat? Que el Barça, evidentment, ha arribat tard. La lesió de Marc Bernal va ser fa 2 dies i el Salzburg ja portava molts dies avançant els tràmits amb Stefan Bajetit. Així que ja tenia, fins i tot ahir per la tarda, ja tenia un vol programat per aquest matí, anar a Salzburg, i el Barça, doncs, ha arribat tard i, a més, Stefan Bajetic no volia esperar perquè el Barça necessitava temps fins demà per intentar arribar a l'1-1 o fer alguna cosa mitjançant un aval, i no tenia temps, i llavors ha decidit marxar, acceptar la proposta que tenia del Salzburg, ben avançada, i el Barça es queda sense aquesta opció. No pot fins i tot fer una cessió d'un jove de menys de 23 anys, una cessió simple, sense opció de compra, doncs tampoc pot fer això el Barça degut a la situació econòmica.
Sempre hem d'estar alerta amb el Barça fins a l'últim moment, perquè poden haver sorpreses. Pot passar alguna cosa a Mèric?
A Mèric és el gran dubte. Sense la regla 1-1 semblaria absurd vendre a Eric García, perquè només aprofitaries una quarta part del seu sou, que està bé, deixaries un bon marge salarial, però només podries aprofitar la quarta part i del seu traspàs. Si el vens per 15 milions o 10 milions, per exemple, al Girona, que és el club que està interessat, doncs només pots utilitzar una quarta part. Així que, sense 1-1, sembla molt difícil que Eric García surti, tot i que ell voldria anar a Montilivi, voldria anar amb Mitchell, Mitchell espera, del Figeli, Quique Càrcel, tots havien parlat d'aquesta operació, semblava que seria un sí rotund fa uns dies, però sense l'1-1, és un tràmit molt complicat, perquè per buscar un reforç només pots utilitzar la quarta part d'Eric García. Així que, si Eric García no surt i no es presenta cap aval, el Barça tancaria el mercat amb la plantilla que té ara. Una altra cosa és els agents lliures, que ja a partir de dissabte pots fer, i sonaran el nom de Rabiot, Mario Hermoso, molts noms. Això, si arribes a l'1-1 els propers dies, doncs pots, evidentment, un agent lliure el pots incorporar.
Perfecte. Pendents del sorteig de la Champions, a partir de les 6.
Sí, allà estan Rafa Juste i Bojan, estan encarregats de representar el Barça.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Doncs vinga, anem amb aquest sorteig de la Champions, que el tenim a partir de les 6 de la tarda a Mònaco, amb Tiempo de Juego a la COPE. Hem d'explicar les moltes novetats en el format i, per tant, en el sorteig també tenim el Fernando Evangelio. Fernando, buenas tardes.
Bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Muy bien, Fernando. Bueno, como tenemos nuevo formato, es evidente que vamos a tener novedades también en el sorteo. Lo primero que te pregunto es si va a haber bolas, que eso a la gente le gusta.
Sí, va a haber bolas. Sí. Pero no tantas bolas como había antes.
Yeah.
Quiero decir, va a haber bolas al principio del sorteo,
sí,
pero luego las famosas bolas calientes van a ser ordenador caliente.
Yeah.
Ahora lo explicamos, si quieres.
Sí, pues adelante, porque el tema es que en la bola que se abra y que salga el mítico cartelito va a aparecer el nombre de un equipo,
sí,
y a partir de ahí, a través de un programa informático, vamos a conocer los 8 rivales de ese equipo, ¿no? Algo
eso,
así, ¿no?
Eso es. A partir de salir la bola y conocerse el nombre del equipo, que se va bombo a bombo, y desde cada bombo, equipo por equipo, ahí ya un ordenador va a manejar todas las variables y va a sacar todo el calendario de la Champions de ese equipo. Los 8 partidos que va a jugar, porque esa es una de las novedades, en lugar de 6 partidos en la primera fase son 8. Es decir, se abren 2 fechas en enero que habitualmente pertenecían a la Copa del Rey. 2 partidos más, 8 partidos en la primera fase, cada equipo, 4 en casa y 4 fuera. Otra cosa que cambia es que antes te enfrentabas con tus 3 rivales en casa y fuera, 2 veces, y ahora solo una vez. Si toca, por ejemplo, un Barça-Liverpool o un Liverpool-Barça, El Barça solo se va a enfrentar con el Liverpool en ese partido, le toque en casa o le toque fuera.
Porque la gran novedad es que pasamos de 32 equipos participantes, Fernando, a 36.
Sí, es una de las novedades.
Y eso va a hacer que veamos ya desde el principio más partidos entre mejores equipos, porque tú, aunque estés en el bombo 1, vas a tener dos rivales de ese bombo 1.
Sí, antes no te enfrentabas a los cabezas de serie, si eras cabeza de serie, ahora sí, en todos los bombos hay dos equipos a los que te vas a enfrentar, uno en casa y otro fuera. Primera novedad, de 32 a 36, efectivamente. Segunda novedad, antes era una fase de grupos y ahora hay que olvidarse de los grupos. Ya no hay grupos, lo que hay es una liga, una clasificación única, como pasa en la Liga Española, por ejemplo. Lo que pasa es que son 36 equipos que van a ir ordenados desde el primero hasta el 36. Dependiendo de tu clasificación en esa liga, al final de esos 8 partidos que vas a jugar, se define el paso siguiente. Si quedas entre los 8 primeros, si eres de los 8 mejores de esa tabla de clasificación general, entonces pasas directamente a octavos de final. Y te ahorras una eliminatoria previa que va a ser la que tendrán que jugar los equipos que queden entre el 9 y el 24. Esos 16 equipos van a tener que jugar una eliminatoria previa a ida y vuelta en el mes de febrero para pasar a octavos de final, que es la ronda en la que ya están clasificados los 8 primeros, que además los 8 primeros en octavos de final van a tener el privilegio, como pasaba también antes, de jugar el partido de vuelta de esos octavos de final en casa. Y los 11 últimos de la clasificación general, del 25 al 36, se eliminan. Ya no caen a otra competición, que es otra de las novedades. Antes quedabas tercero en la fase de grupos de la Champions y pasabas a la Europa League. O quedabas tercero en la fase de grupos de la Europa League y pasabas a la Conference. Ahora ya no. Ahora ya los últimos 11 clasificados
eliminados directamente.
En general, eliminados directamente, y ya no vuelven a jugar competición europea hasta la temporada siguiente si se clasifican.
Bueno, ¿te gusta el formato a ti, Fernando, o qué?
No.
¿O te gustaba más el de antes?
A mí me gustaba más el de antes. A ver, tengo que ver esas previsiones de la UEFA. Al final, Joan, sabemos todos que lo que manda es el dinero, que hay equipos que han estado promoviendo la Superliga y que la UEFA tenía que reaccionar a eso, tenía que hacer algo. Y en este nuevo formato de la Champions se reparte un 20% de dinero más, unos 500 millones de euros aproximadamente a repartir entre todos los equipos que juegan la competición. Más dinero para los equipos y, en teoría, sobre el papel, mejores enfrentamientos. Pero eso lo quiero ver yo. Cuando el ordenador te marras, te diga los 8 partidos, vamos a ver en caso de cada equipo si hay más partidos gordos, como dice Paco habitualmente, o hay más partidos, no sé si llamarlos intrascendentes o de menor nivel. Porque otra cosa que vamos a averiguar con esta competición, que es nueva para todos, es si de verdad hay más emoción, que es lo que la UEFA piensa, que como es una clasificación general y se van a definir por pequeños detalles los puestos, y al final tu puesto marca el paso siguiente, si vas a ir a octavos de final, si vas a jugar la previa y contra quién te puede tocar en la previa. Todas esas cosas las marca la clasificación. Bueno, vamos a ver si de verdad, como dice la UEFA, este nuevo formato te da más emoción a los partidos y hay más cosas definiéndose en las últimas jornadas. Yo tengo mis dudas, pero vamos a verlo.
Bueno, lo veremos. No vamos a repasar todos los bombos ni todos los equipos, que es muy largo. Simplemente decir que el Madrid y el Barça están en el 1, que el Atlético de Madrid está en el 2 y que el Girona está en el 4.
Sí, hay otra cosa importante, que los equipos españoles no se pueden enfrentar en esta primera fase. No va a haber en esta primera fase un Real Madrid-Barça o un Real Madrid-Atlético o un Girona-Barça. No lo va a haber, pero antes se llegaba hasta cuartos de final con esa protección de país, y ahora en las eliminatorias previas sí que te puede tocar, dependiendo de cómo has quedado en la clasificación, sí que te puede tocar enfrentamiento entre españoles en la ronda previa a octavos o en la ronda de octavos de final.
Fenómeno, gracias por la clase magistral. Estamos pendientes a partir de las 6, Fernando.
Gracias a ti siempre, un placer, Joan, un abrazo.
Un abrazo. 3 y 18, ara Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, 6 de la tarda, avui al Fòrum Grimaldi de Mònaco, sorteig de la nova Champions en directe aquí a Tiempo de Juego. Estava mirant les composicions dels bombos per jugar una mica, escollir on m'agradaria a mi que jugués el Barça, que he de jugar 4 partits fora de casa. M'agradaria tornar a Leipzig, l'excasa de Dani Olmo, i on vaig passar molt bé a l'Eurocopa. Lisboa amb el Benfica del Bombo 2, Salzburg, Àustria, el Bombo 3 i Mònaco, el Bombo 4. I rebre els millors de cada bombo a Montjuïc, per exemple, el Manchester City, de Gundogan, Bayer Leverkusen, Feyenoord i Aston Villa. 8 partits entre el 17, 18 o 19 de setembre, i el 29 de gener, tots aquests dies, o aquest dia, a la mateixa hora, sobretot aquells que tinguin incidència en la classificació general. A partir de mitjans d'aquest mes de setembre, fins al 29 de gener, el Barça i la seva descompensada plantilla en determinades posicions jugarà 32 partits entre Champions, Lliga, Supercopa d'Espanya i Copa del Rei. Un partit cada 3,2 dies, sense acotar els partits de seleccions. Has de tenir una gran plantilla, gestionar molt bé el vestidor i que et respectin les lesions.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A veure què toca. La imatge de l'Oliveros ja amb la nova sintonia de la Champions, sonant de fons. L'Oliveros sempre a l'última. 3 i 20, una pausa, i després parlem del Girona, que aquesta tarda estarà pendent del sorteig i pendent d'Osasuna.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la vuelta.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. For the girl he sent my way,
but I know the things he gives he can take away. Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, doncs això, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Ja ho comentaves ahir, eh? A partir de les 6 de la tarda, la gent allà que anirà arribant a Montilivi pendent del sorteig de la Champions, sorteig històric pel Girona, i a partir de les 7, enfocar-se en Osasuna.
Sí, mira, lligant temes, anem a sentir Mitchell, perquè hem rescatat un dels documents d'ahir de la roda de premsa, per una situació atípica, que vulguis o no, perquè al final som humans, en un tant per cent, si vols, molt baix, però és impossible que aquests jugadors que estaran escalfant mentre van sortint els rivals del Girona a la nova edició de la Lliga de Campions no vulguin preguntar-se on han de viatjar, qui els ha tocat, quin rival tindrà el Madrid, quin rival tindrà el Futbol Club Barcelona. És impossible no creure que en un tant per cent baix, si voleu, això no pugui afectar. Diu Mitchell que això s'ha treballat. Entrenador del Girona, Mitchell Sánchez.
No faré res en aquest sentit. Està bé que tothom esté pendent de les equips que ens tocarà en Champions, però el partit més important és el de demà. A Champions està molt, molt junt. Per això penso que el jugador ho té clar. És el nostre primer partit en Montilivi, a la nostra gent, i necessitem que ells estiguin orgullosos de nosaltres i que ens senten que estan representats per nosaltres.
Tant de bo el jugador ho tingui clar, jo crec que ho veurem quan comenci el partit, perquè el Girona, i més a casa, és un d'aquells equips que li agrada mossegar d'inici, tenir d'inici el control de la pilota. Veurem si això fa que els jugadors estiguin mentalitzats i ficats per un partit que és molt important. És cert que és la tercera jornada, però ho venim apuntant. De moment el Girona no ha guanyat. Montilivi va ser un autèntic fortí la temporada passada i ho ha de continuar sent aquesta, davant un conjunt Osasuna que té 4 punts, i vaig lligant temes que m'agrada molt, Ballori, i que d'inici, si no hi ha canvis, tindran al lateral dret un jugador que sembla difícil, però veurem si Jesús Areso no torna avui a Pamplona, perquè el Girona vol apurar les opcions de mercat. Eric García s'ha complicat, primer perquè el Barça ja demanava molts calés i el Barça necessita cash
directament i després perquè el Barça té una allau de lesions i això pot complicar la seva sortida. Busca alternatives al Girona. Un jugador arribarà. Veurem si és de perfil defensiu, poso un nom a sobre de la taula, Jesús Areso, o realment és un jugador més de mig camp cap a endavant. L'onze d'avui, pensant en l'onze de Mitchell avui davant Osasuna. Joan Mollaré, veurem si encerto o no, anava a dir que molt probable que no n'encerti cap, però jo crec que hi haurà dos canvis.
Algun encertaràs, Albert.
Sí, home, algun no? Sí. Gazzaniga jo crec que estarà a la porteria. La veritat que tu també ho pensaves, sí, que no el castigaria. Sí. Jo crec que Gazzaniga estarà a la porteria. Arnau lateral dret, Miguel lateral esquerra, mantinc l'opció dels dos centrals habituals, David López i Blind, podria caure un i entrar Krejci, un dels fitxatges d'aquesta temporada. Oriol Romeu, juntament amb Yangel i Ivan Martín, Romeu i Ivan Martín són fixos i jo crec que Yangel repetirà, i part atacant. En una banda Sigankov, en l'altra jo crec que, tot i que porta només tres entrenaments, debuta Asprilla amb el Girona... I també com a titular Miovski, que va tenir 20 minuts al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid. Aquesta és l'aposta, és l'11. Demà passaràs factura, si ho creus adient. 7 de la tarda, ens hi posem a les 6, eh? A les 6 arrenca ja el tiempo de juego amb el sorteig de la Lliga de Campions. Òbviament, aquesta circumstància que et comentava a l'inici farà que estiguem ja des de l'inici del sorteig a Montilivi, sobretot a mida que es vagin coneixent els rivals. Àrbitre, pel que pugui passar, Hernández, Maeso, extremeny, Alvar, Pizarro Gómez, madrileny.
Avui el tiempo de juego és espectacular, eh? Amb el sorteig de la Champions primer, amb el partit del Girona després i després juga el Real Madrid.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les Palmes Real Madrid, a partir de 9:15, anem cap allà amb les novetats del partit. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Ya está el Real Madrid en Gran Canaria, de momento con Dani Ceballos, que ha entrado en la convocatoria, aunque no está claro su futuro en la plantilla. Están interesados en él, el Betis y el Mónaco. Mejor oferta económica para los blancos, la del conjunto monegasco, pero Ancelotti no está dispuesto a perderle a cambio de no reemplazarle por ningún futbolista. En lo deportivo, el técnico italiano va a recuperar a Mendy, que va a jugar en el lateral izquierdo y planea además tres cambios más. Lucas Vázquez será el lateral derecho y tendrán plaza Modric y Brahim. Así que en principio el once será el formado por Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao y Mendy en la defensa, con Tchouaméni y Valverde en el doble pivote. Jugaría Brahim a la derecha, Vinicius a la izquierda, Modric de enganche y arriba Kylian Mbappé, que todavía no ha marcado en Liga. El Madrid espera ganar para tener 7 puntos y quedarse a solo 2 del Barça.
Gràcies, Miguel Ángel. Tot això quan queda un dia perquè tanqui el mercat de fitxatges, la cosa s'escalfa, busquem els moviments a les últimes hores. Marc Riveras, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el Bayer Leverkusen ha anunciat a Nordi Mukiele com a nou central del club alemany. Xavi Alonso aconsegueix així reforçar la seva defensa amb la cessió del central del PSG. A més, en cas que Jonathan Tah acabi marxant al Barça traspassat, no quedaria un buit en la defensa. I per cert, Joan, a Chiesa, que estava en el radar del Barça, ja és oficialment nou jugador del Liverpool. L'operació s'ha tancat en 13 milions d'euros. A banda, la Lliga Espanyola, moviment entre clubs de primera. El Mallorca pesca un excanterà del Barça a la Reial Societat. Es tracta de Robert Navarro. L'extrem barceloní arriba al Mallorca d'Arrasate per 850.000 euros. També més en clau Lliga Espanyola, encara no és oficial, però Nabil Fekir fa les maletes cap a Aràbia. Fabrizio Romano ha avançat que el Betis ja té un acord amb l'Algezira pel traspàs del jugador. Es parla d'uns 7 milions d'euros més variables. Continua en aquest mercat de fitxatges la fuga de cracs cap a Àsia. I per últim, ahir explicàvem que Romelu Lukaku serà el nou davanter centre del Nàpols d'Antonio Conte. I avui ha arribat a la ciutat napolitana un altre jugador de la Premier, Scott McTominay. Encara no és oficial, però fonts properes al club asseguren que el Nàpols ha pagat 30 milions d'euros al United per fer-se amb els serveis del migcampista escocès.
Demà tanca el mercat de fitxatges a Espanya, 3:27, de seguida el debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Informat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Vinga, obrim el debat quan passen 29 minuts de les 3 de la tarda amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
Bona tarda, amics.
I de seguida tindrem el Dani Senabre, que estem buscant una bona cobertura telefònica. Com estem, Júnior?
Encara tornat de vacances. No? Bé, molt bé. Sí, perquè demà es casa el meu cosí, han vingut també familiars i cosins de Sevilla i estem aquí en reunió i en comunió.
A passar-ho bé.
Molt feliços. A passar-ho bé, sí. Molt encara bé. Hi ha gent que es casa, tu.
Sí, sí. Anava a dir cada vegada menys, però no ho sé, no ho tinc clar, eh?
No ho sé. Però bueno, jo sóc dels que pensa que les tradicions estan per continuar-les.
Sí.
I que està bé la festa. El que està malament és tot el que ve després, no? Però sí, la festa diu, i les tradicions s'han de mantenir.
Diu, en cas, ho diu, contra qui, no? Diu.
Exacte.
Ja tenim aquí el Dani Senabre. Hola, Dani. No sé si ens escolta el Dani. Em sembla que no, eh? No. Tenim alguna dificultat per poder parlar amb ell. A veure si ho arreglem. Júnior, escolta, últims dies una mica el Barça de contrastos, eh? Perquè per una banda tenim el show del Mercato i les dificultats que està tenint el club per fitxar i per inscriure, i després tenim l'equip que ha començat bé la temporada.
Bueno, les dificultats que tindria per inscriure i per vendre i per comprar, vull dir, no és res nou, cada any és més complicat i cada any va pitjor, cada any queda menys patrimoni per vendre i menys excuses econòmiques o enginyeria econòmica per poder signar jugadors, i el començament, com sempre dic, és el començament. Llavors s'ha d'agafar amb pinces perquè és relatiu. Vam guanyar el València, que va últim, amb el Rayo ens va anar d'un pèl, l'Atlètic de Bilbao, doncs, ja ho vam veure, i ostres, està bé anar líders i haver guanyat els tres partits, però amb cautela.
Amb cautela.
Simplement.
Sí. Pel que dius, no t'ha acabat de convèncer l'equip. A mi m'està agradant bastant.
No és un problema que no em convenci, perquè jo sempre intento mirar a objectius o a llarg plaç. O sigui, el partit a partit està molt bé, però no perdem de vista la realitat i els objectius del club. Els objectius d'aquest club normalment han de ser guanyar tots els títols possibles. La Lliga, la Copa del Rei, la Champions, i aquí és on has de valorar el planter que tens, com juguen i si teniu opcions d'aconseguir i d'assolir aquestes fites.
Ho intentem de nou amb el Dani. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Ara sí t'escoltem, ara sí t'escoltem.
Perdoneu.
No, cap problema. Estàvem comentant amb el Júnior, Dani, aquest contrast que estem vivint aquests dies entre tot el show del Mercato i que bé, que l'equip futbolísticament no està malament, ha començat bé la temporada.
Jo estic content, sincerament, perquè el show del Mercato ja me l'esperava, que seria un viacrucis inscriure Dani Olmo, ja m'ho imaginava. Cada any, en els últims anys, ha passat amb Koundé, amb Memphis, amb altres fitxatges, per tant, jo tot això ja ho donava per fet. Ara el que jo no m'esperava és que la gent veiés el que he dit. No és res espectacular ni de focs artificials, però jo crec que la imatge que dona l'equip en Flick demostra que canviant un entrenador sí que es poden canviar coses. De moment, és molt d'hora, són 3 jornades, això sí que li dono la raó al Júnior, són només 3 partits, però el que jo he vist en aquests 3 partits, traient la primera part de Vallecas, que potser va ser més fluixa, tot l'altre, a mi em sembla que no té res a veure amb el que he vist al Barça de Xavi. És un equip que va buscar el segon, va buscar el tercer, no especula, fa els canvis que ha de fer, no hi ha cap mena de polèmica a la roda de premsa ni a la banda, no hi ha expulsions, no hi ha protestes. A mi em sembla que Flick ha canviat moltes coses respecte a Xavi.
Sí. Veus un Barça molt diferent, Júnior?
A veure, veig un Barça diferent en el sentit que és un Barça més jove, potser amb menys experiència, però amb ambició i amb ganes. Però insisteixo, no sé si aquest Barça està preparat per assolir els objectius i les fites que s'han de marcar en un equip d'aquesta categoria. El futbol té molt poca memòria, ja ens hem oblidat tots de Williams, inclús vaig escoltar com el xiulaven com si fos culpa seva que no hagués pogut venir al Camp Nou. I així és el futbol. Quan la piloteta entra, els anàlisis sembla que no tinguin importància, no?
Sí.
Llavors, jo sempre li dic a la gent que hem de ser cautelosos, que acabem de començar la Lliga, hem jugat contra el València, contra el Rayo i contra l'Atlètic de Bilbao, i hem d'anar amb compte. I ja està. No, i les està valoracions bé. Sempre a final de temporada.
Està bé la reflexió, Dani, perquè la plantilla és veritat que per mi continua estant desequilibrada, que és justeta, i que des d'aquest punt de vista la lesió del pobre Marc Bernal per mi és un drama pel xaval i per l'equip també.
Sí, més per ell que per l'equip. Jo crec que l'equip pot sobreviure sense Marc Bernal, però per ell és una putada, amb perdó, perquè és un futbolista que està patint el millor, l'eclosió somiada de qualsevol jove. Tothom estava enamorat i encantat amb ell, i això doncs li fa donar dues o tres passes enrere, que segur que després podrà tornar i agafar embranzida i fer-les endavant. Però és més per ell que per l'equip. I jo això de que, o sigui, els anàlisis de final de temporada sí, evidentment, però ara el que hem de fer és jutjar el que veiem, i el que veiem són aquests tres partits, i jo crec que és compatible el que diu el Júnior amb el que dic jo. Jo no he dit en cap moment que aquest Barça hagi de guanyar la Champions ni hagi de guanyar la Lliga, que no ho descarto tampoc, la Lliga, però no li exigeixo cap objectiu, o sigui, no sóc a Canaleta saltant i ballant, però estic
estic totalment d'acord amb tu, Dani. Si aquests tres partits, aquests tres partits han competit, han lluitat i han tret els tres punts. Perfecte. O sigui, és que
i han jugat més o menys bé, Júnior. A mi, al final, guanyar o perdre, jo estic d'acord amb tu, sí, que els anàlisis són resultadistes, però jo, a mi el que m'agrada són les sensacions, i a mi les sensacions aplic de moment, perquè també Xavi també va tenir partits amb bones sensacions, vull dir, no vol dir res, però de moment les sensacions, exacte, per mi són molt bones.
Sí.
Però recordem que es pot jugar millor o pitjor en funció de qui tinguis davant, de quin sigui el plantejament de l'equip de davant, si et deixen jugar, si no et deixen jugar, si et posen més pressió, sí, si et posen menys, si tenen... Vull dir, depèn de tants factors... Que, evidentment, si analitzem aquests tres partits, doncs perfecte, ostres, encantats. Anem líders, tres punts a cada partit i a seguir.
Sí. I Olmo, gran debut, eh? Jo és que és un gran futbolista, a mi em sembla un jugador enorme. Jo crec que anirà molt bé.
Bueno, és que jo tenia dubtes del fitxatge, no per la qualitat del jugador, sinó perquè em sembla que es nota molt que volien fitxar Nico Williams, com ara deia el Júnior, i que no han pogut portar Nico Williams i porten Dani Olmo com si fos una segona opció, no? Però clar, si ha de fer cada dia el que va fer a Vallecas, on s'ha de signar? Vull dir, va canviar el partit. En el moment en què treus a Ferran i poses a Dani Olmo, ell, pel que fa a ell, canvia una pilota al travesser, que li fan un penal, el gol, etc, però a més per com contagia els seus companys, perquè Pedri sembla un altre, Rafinha sembla un altre, o sigui, ho va canviar tot.
Sí. Hem de veure quin serà el seu rendiment. No sé si sempre serà capaç de jugar al nivell de l'altre dia, però jo sí que veig que és un futbolista que, perquè l'he seguit bastant, no és un futbolista d'altibaixos, és un xaval que ofereix un rendiment bastant constant, eh?
Sí, jo estic completament d'acord. O sigui, per mi és un bon fitxatge, encara no sé les xifres que ha costat, ni com ho pagaran, ni en quins plaços, ni quines condicions, però és un jugador d'un rendiment socialment immediat i no és un 10, però és molt regular.
Sí, sí. Molt bé. Us agrada, amb això acabo ràpidament, el nou format de la Champions? Dani, t'agradava més l'antic?
A mi m'agrada més l'antic, però per una qüestió potser d'immobilisme. T'ho diré d'aquí uns mesos si m'agrada aquest. No ho veig clar. No. És una cosa que és un híbrid entre una superliga, entre una Eurolliga de bàsquet, sí. La superliga que volíem fer, sí, i la Champions de sempre. No ho sé.
A mi, Júnior, jo també està per també està per veure, però a mi m'agrada bastant, eh? M'agrada bastant.
Sí? No, jo sóc més tradicional. Jo, a mi m'agrada que la gent es casi i després es divorciïn i a mi que no em toquin la Champions, que és la Champions. Però bueno, s'ha d'evolucionar com tota la vida i a veure si em convencen i possiblement m'acaba agradant. El que passa que sembla ser que tot és una una transició cap a una lliga europea.
Sí, sí, es va semblant una miqueta més al que perseguia la Superliga, la Lligueta Única i tal.
Correcte.
En fi, ho anirem comentant, amics. A passar-ho bé, Dani Júnior, gràcies.
Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada forta.
Adéu, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Dani Olmo ajuda a sumar 3 punts a Vallecas. I aquí continuem vivint amb la passió de l'equip líder de la ràdio als partits del Barça.
La primera bola para Dani Olmo. Se mete Dani Olmo. ¿Le derriban o no?
50 segundos y ha hecho más que Ferran en toda la primera parte.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Real Valladolid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servihonda de Barcelona t'ofereixen mecànics experts perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Sports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu.
Fes-ho per tu.
Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant.
Juntes.
Junts.
Vinga, anem amb l'Espanyol, 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda. No hi havia molt a fer, però un puntet, un bon empat al Metropolitano, empat a 0. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bajori? Bona tarda.
I a més es segueix movent al mercat Perico, eh?
Sí, porque ha llegado el extremo izquierdo neerlandés de origen turco, Nasi Unubar, cedido procedente del Ajax, con opción de compra si juega 25 partidos y el Español sigue en primera. Tiene 21 años y es internacional sub-21 por Turquía. Ha pasado la revisión médica y su fichaje será anunciado en breve. Se trata de un jugador muy desequilibrante. Sobre la situación de Joan García, el portero tiene un acuerdo, esto ya lo habíamos comentado hace semanas, con el Arsenal, pero el Español se sigue remitiendo a los 30 millones de euros de su cláusula, aunque si la oferta se acercara a esa cantidad, se está hablando de unos 20 millones de euros, podría salir. Ayer, el técnico Manolo González, después del partido frente al Atlético, era optimista sobre su continuidad.
Lo puedo secuestrar, eso sí. Lo puedo llevar a mi casa, pero bueno, pero en principio, si viene un equipo para la cláusula, no con Joan García, con cualquier jugador estamos jodidos. Si te digo la verdad, creo que no va a salir y que yo creo que no se va a ir.
Veremos si hay todavía posibilidad de fichar a otros nombres que han salido, como Ramón Terrás, mientras que el medio ofensivo del Oporto, André Franco, parece descartado, y Robert Navarro, como ha comunicado antes Maxi, deja la Real y se va al Mallorca. En cuanto al encuentro en el Calderón, bueno, en el Metropolitano, pudieron ser goleados en los primeros 20 minutos el Español, pero la falta de puntería del Atlético evitó el desastre. Manolo González captó el problema enseguida, hizo un retoque táctico y el equipo mejoró hasta el final del partido, donde se vio una versión mucho más mejorada del Español. Tras el choque, el entrenador blanquiazul señaló que el primer punto de la clasificación tenía que haber llegado en los encuentros anteriores y que es algo que hay que darle continuidad.
Yo intento construir los equipos a partir de los solo de resultados, intento construirlo a partir de trabajo, a partir de sensaciones. El equipo, hoy hemos sacado un punto en un campo muy muy difícil y creo que así se construyen las cosas, bueno, con un pelín de paciencia, no pido 20 jornadas, y que el equipo va a ir creciendo semana a semana. El punto, muy contentos porque nos refuerza moralmente y solo queda seguir a partir de ahora.
El Español, recordemos que es antepenúltimo en puestos de descenso con un punto y todavía ningún gol a favor, aunque si el Girona puntúa antes Osasuna, le dejará penúltimo. El equipo se entrena hoy por la tarde, mañana 16:30, rueda de prensa del técnico previa al partido contra el Rayo el sábado en Cornellà.
Tenemos a Javier de Aro, da tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buen punto ayer, ¿no?
Hombre, inesperado, sinceramente, después de ver los primeros 30 minutos antes de la pausa de hidratación, que podíamos haber sido goleados, creo que a partir de ese punto, de ese impas, el equipo tuvo la mejor ocasión de gol de todo el partido, que fue la de Puado, y creo que con un poquito más de fortuna podíamos haber ganado el partido. Hombre, el resultado es justo, es verdad, pero de vez en cuando te falta ese punto de fortuna, como el día de la Real Sociedad, en un gol clarísimo que fallas, ayer también fallamos un gol clarísimo, pero hay muchos brotes verdes en lo que se vio ayer en el Metropolitano.
Totalmente de acuerdo con tu lectura. Oye, mercado, que van a salir mejor o peor, pero no se puede negar que el Español se ha movido en el mercado, y se está moviendo, Javi.
No, a ver, en estos momentos no tenemos dinero ya para coger ningún jugador más, por lo tanto, si no se va nadie de la actual plantilla, y no hablo del tema Joan García, es decir, tema Salvi, por ejemplo, que estaría muy bien que hiciera un ejercicio de responsabilidad y se fuera al Cádiz, por ejemplo, y nos dejara un margen salarial para poder traer a Ramón Terrats. Es que no podemos nada más, porque además hay algo que expliqué ayer, y es que, por ejemplo, en caso de que Coleoso, que está en el Barley, se fuera al Wolverhampton por 20 y pico de millones, a nosotros nos corresponde el 20%, pero eso no se puede utilizar como masa salarial. Lo que nos debe el Sporting de Gijón, que son 2 millones por Pedro Díaz, por el famoso tema de incumplimiento de un contrato, de derecho de tanteo, tampoco se puede utilizar. Por lo tanto, la única manera que se puede utilizar dinero en el tema salarial en estos momentos para liberar sería o la venta de un jugador, que puede ser el caso de Joan, pero yo estoy convencido que si no llegan a los 30 millones, Chen se ha enrocado ahí.
¿Tú crees que no va a bajar de 30?
Mira, yo he hablado con varias personas del club y les he dicho, mira, si se va por menos de 30, estáis muertos, porque la gente se os va a echar encima. El propietario puede hacer lo que quiera porque es el que manda, eso está claro, necesita dinero. Hay otra opción, que es venderlo por 20, 22 millones y que no lo cedan, como ha hecho el Liverpool con
Mamardashvili, que se queda en el Valencia.
Exacto. Sí. Sería una posibilidad. Bueno. Yo la verdad es que de Fortuño y Pacheco, comparado con Joan, me fío poco. Pero claro, el mercado acaba mañana. Sí. Por lo tanto, hasta mañana vamos a vivir con ese ahí en el cuerpo. Pero repito que también hay jugadores que no cuentan para el entrenador, pero que tienen un salario alto. Y yo creo que el Español les tiene que buscar salida para dar entrada a un jugador como, por ejemplo, Ramón Terrats, que si no es así, no va a poder venir al Español. Y creo que es una pieza importante, porque es un jugador muy polivalente, que además es muy perico, y que ya le ha comunicado al Villarreal que quiere salir. Pero aquí no va a venir si no hay dinero. Y luego, en el tema de Robert Navarro, nosotros dijimos que había un acuerdo entre el Español y Robert Navarro, pero faltaba el acuerdo con la Real.
Claro.
La Real Sociedad ha pedido, el Mallorca va a pagar casi un kilo, por Robert Navarro. Nosotros no tenemos ese dinero para traer a Robert Navarro y hacerle de puente para que el año que viene se vaya al Atlético de Bilbao. Así que estamos así, hay que vivir ahora hasta mañana a las 11:59 con el pensamiento de a ver qué hace el propietario sobre el tema Joan García, que se está pareciendo mucho a lo que ocurrió con Roca, con el Bayern de Múnich hace unos años. Sí. Que bueno, como sé que no tienes tiempo, no lo voy a contar ahora.
Pero acabó saliendo.
No, salió, mira, salió porque el Español pedía la cláusula, que eran 40, el representante Macanás había llegado a un acuerdo con el Bayern para que saliera por 20 y que él iba a convencer al Español para que saliera con 20. El Español dijo que no, pidió 40. Ese año bajamos a segunda división porque Roca estuvo muy mal y además, bueno, el equipo, pero él ya estaba desaparecido. Y al año siguiente Roca se fue al Bayern por 8 millones.
Sí, sí.
Esto es un poco una cronología y un paralelismo de lo que pasó con Roca y lo que podría pasar con Joan García.
A ver qué pasa. Javi, gracias. Abrazo,
Un abrazo.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu. Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant. Junts.
Abona't. 3:48, parlem ara d'handbol, un tema polèmic, perquè el Barça es va endur ahir la Supercopa Catalunya superant el Granollers 52-27. La polèmica ve perquè el Granollers es va presentar al partit amb júniors i juvenils, perquè dissabte té eliminatòria d'Europa League davant del Kristianstad, equip de Suècia. Tenim comunicació amb Jaume Fort, que és el president de la Federació Catalana d'Handbol. President, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És evident que la final d'ahir no és la final que volíem veure, president.
És evident, és evident. Mm. El Granollers doncs, va esgrimir doncs, que tenia un compromís de competició europea aquest cap de setmana a Suècia. I bueno, això va fer doncs, que portés un equip diguéssim que no estava a l'alçada del que es mereix la màxima competició de l'handbol català. Mm. Per tant, bueno, sí que doncs, ens havien dit que vindrien amb dos joves, però bueno, crec que es van equivocar la manera que ho van fer i això ens va perjudicar com posar a tots els que vam posar molt esforç i mitjans perquè aquest esdeveniment fos el més lluit possible.
Ja. O sigui que per vosaltres, per la catalana, per tothom, va ser una sorpresa la convocatòria final, perquè, com dius, esperàveu que hi haguessin jugadors joves a la convocatòria, però segurament no tants, no?
Clar, no, jo, perquè et facis la idea, jo quan me'n vaig adonar realment compte, doncs quan vaig veure els jugadors esperant en el túnel per sortir a escalfar, en el túnel de vestidors, vaig adonar doncs, que no hi havia absolutament ningú del primer equip, un jugador. I doncs, clar, això va, evidentment, no és el que un espera quan va veure una... Doncs el que la gent espera quan va veure una final de la Supercopa de Catalunya d'handbol, sí, entre dos clubs com Barça i Granollers.
Això li fa mal a la competició, li fa mal a la federació. Esteu enfadats amb el Granollers?
Això és dolent per tothom. Clar. Això és dolent per tothom. També per Granollers, per l'handbol català, perquè doncs, es dona una imatge que no és la real. Llavors, bueno, pensem que hi havia altres maneres de fer-ho i el Granollers doncs, va escollir aquesta opció i bueno, doncs crec que et van equivocar.
De cara al futur, per millorar això, entenc que l'única solució és intentar consensuar o trobar una data en la que els clubs participants hi estiguin 100% d'acord i puguin fer els dos equips una convocatòria com s'ha de fer, no?
Sí, bueno, és complicat perquè com a federació territorial diguéssim som els últims a poder escollir una data. Tot i així, bueno, intentem treballar amb molt temps i diguéssim la part diguéssim positiva és que els dos equips, diguéssim, tant Barça com Granollers, ara parlant de la vessant masculina, doncs estan implicats en competicions europees i això evidentment és bo i és important que segueixi sent així, perquè vol dir doncs que parla molt de la categoria de tant de Barça com Granollers. El que passa doncs que clar, que en aquest cas, doncs si el Balonmano Granollers té que jugar eliminatòries prèvies de la competició europea, això té un impacte en el calendari que fa que es compliqui tot molt més. Mm. Però, bueno, ja et dic, crec que ho haguéssim pogut enfocar d'una altra manera i fer jugar, ni que fos menys estona, jugadors doncs, del primer equip, per que s'igualés més l'eliminatòria. Sí que el que ja avanço és que estem doncs, ja pensant què podem fer perquè això no torni a passar de cara a futur, evidentment.
I per on passa aquesta solució?
Bueno, hi ha dues variables que manegem aquí. Un és calendari i l'altre és normativa. Doncs,
obligar els clubs participants a presentar-se amb un determinat número de jugadors del primer equip, no entenc?
Correcte. Els tiros van per aquí, per un costat, i l'altre doncs, seguir intentant doncs, treballar per consensuar la millor data en temps que bueno, s'adapti, evidentment, a... principalment aquests dos clubs, que són els que més dificultat tenen per doncs, trobar un forat en la seva tapeït calendari i, evidentment, doncs, que a TV3, a Televisió de Catalunya, també doncs, li vagi bé doncs, fer aquestes dues finals, que al cap i a la fi doncs, signifiquen una visibilitat molt important per l'handbol català.
Molt bé. Jaume Fort, president de la Catalana, gràcies per atendre'ns i per les explicacions.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
¿Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna?
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
¿Pero qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Buenas tardes, avanzas del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric? A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Esports COPE está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Doncs anem cap allà, avui muntanya, Quique, bona tarda.
Què tal? L'estació invernal de Manzaneda, bona tarda, Batllori. Seguim a Galícia i seguim amb interès perquè ahir Vera Conor va perdre 37 segons amb Roglic i en Mas. Avui tornem a acabar amb una estació invernal, port de primera categoria, no és res de l'altre món, però es pot marcar diferències i a la fuga del dia està el català Marc Soler. Així que opció per davant perquè guanya el Marc Soler, primera victòria espanyola d'aquesta edició de la Vuelta, i per darrere Mas i Roglic i Landa contra O'Connor.
Us escoltem, Quique, gràcies.
Bona tarda.
Tenis, Open dels Estats Units, passa a ronda Badosa i avui juga Alcaraz, Arnau Vilà.
Sí, la de Begur, que ja està a tercera ronda després de superar la nord-americana i 48 del món Taylor Townsend per 2-16-0. Ara a tercera ronda espera la romanesa Gabriela Ruse, 122ena del rànquing ATP, però que actualment s'està postulant com una de les revelacions del torneig, ja que ve d'eliminar la número 8 del món, Bárbara Krejcikova, per 2-0. El partit es jugarà demà a partir de les 5 de la tarda. Pel que fa al quadre masculí, Carlos Alcaraz disputa a 2:45 de la matinada el seu partit de segona ronda davant el neerlandès Bart van der Zandschulp, 74 del món. El seu possible rival a la tercera ronda sortirà del partit entre Díaz Acosta i Draper.
Gràcies, Arnau. En vela, Copa Amèrica, avui arrenca, de fet està en marxa ja, la Copa Louis Vuitton, Port de Barcelona, Kevin Hurtado, endavant.
Com anem, Bajori? Bona tarda. Sí, una competició de la qual, recordem, sortirà el reptador que es batrà en duel amb Nova Zelanda per endur-se aquesta 37a edició de la Copa de l'Amèrica. Avui ha començat la primera fase del torneig, el Double Round Robin, que bàsicament és una lliga on tots sis equips s'enfrontaran entre si dues vegades. El primer match race del dia, que s'han endarrerit 45 minuts per la falta de vent, se l'han endut els francesos, que han vençut els suïssos amb un temps de 24 minuts i 55 segons. El duel entre l'equip neozelandès i l'italià, finalistes de la regata preliminar el passat diumenge, s'ha saldat amb el mateix resultat que en aquella ocasió, victòria pels kiwis, que continuen pràcticament intractables. Els següents en competir seran Regne Unit i els Estats Units, i la jornada hauria d'acabar amb l'enfrontament entre l'equip francès i l'italià. Però és probable que, a causa de l'endarreriment de l'inici, aquest últim duel quedi ajornat per un altre dia.
Gràcies, Kevin. Des del port de Barcelona ja estan en marxa, després de la cerimònia inaugural d'ahir, als Jocs Paralímpics. Anem a París. Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Pues han comenzado la competición con buenas noticias para los paralímpicos catalanes, porque, por ejemplo, hay que estar atentos a la piscina. Esta tarde vamos a tener a 11 de los nuestros en las finales, incluida Teresa Perales, aunque no en su mejor prueba, todo hay que decirlo. Pero entre los catalanes, Toni Ponce aspira a medalla en los 200 libres y compiten también Nuria Marqués y Miguel Luque, que ya saben, por cierto, lo que es ganar medallas paralímpicas. Ojo al ciclismo en pista, porque Ricardo Ten puede ganar esta tarde la primera medalla para España en París, y destacamos también que ha comenzado el baloncesto en silla. Han perdido las chicas con Gran Bretaña y a las 4 debutan los chicos ante Estados Unidos. Y además el joven Joel Martín en taekwondo ha perdido el combate para meterse en las semifinales, pero todavía tiene opciones de meterse en la repesca y en la lucha por las medallas.
Gràcies, Luis. Des de París i rematem en bàsquet, Albert, que el Barça surt cap a la Xina d'aquí uns minuts.
A les 4:20 s'enlaira el vol del Barça i és Vesely, que recordo fa uns dies va ser operat d'apendicitis. El Barça jugarà dos partits, 1 i 2 de setembre, el primer contra el Beijing Dax i el segon contra el Bàsquet Girona. Un Bàsquet Girona que ahir va perdre el primer derbi de la pretemporada i de la temporada, en aquest cas, de forma contundent, 100-68 davant el Baxi Manresa. El Girona va encaixar 58 punts a la segona meitat de l'enfrontament.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça de cara a la Champions aquesta temporada. Veieu el Barça, la majoria, el 55% entre els aspirants. En clau espanyol us va agradar l'equip ahir al Metropolitano, el 86% sí, i en clau Girona, sobre el Girona Osasuna d'aquesta tarda, què creieu que passa? Creieu que guanya justet la majoria al 46%. Arribem a les 4 de la tarda, recordo, la cita amb Tiempo de Juego, avui a partir de les 6, Champions i Lliga.